saludem a aquesta hora del matí en Jordi. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Voldria fer un enllaç amb el programa anterior. Sí. Sant Carles de la Ràpita, deu tenir alguna cosa a veure amb la Ràpita?
Sí, suposo que has de...
Obstant, un està a la costa i l'altre està a la Noguera. Sí. Vull dir que és una cosa que...
A vegades passa amb això, no? Com, per exemple, Port de la Selva.
Sí, sí,
bueno... I la Selva està en una altra banda.
Sí, Fornells de la Selva està al Gironès.
Exacte.
Però a mi no fa gràcia, perquè jo sempre hauria situat la Ràpita a la costa, a Sant Carles de la Ràpita.
Exacte.
I, en canvi, m'ha sorprès això de que el poble de la Ràpita està a la Noguera. En fi, és una idea que llenço, i aviam si surt algun dia algun topònim i té a veure un amb l'altre. I ja està, i ja està.
No, ja passa això, aquestes deslocalitzacions, de vegades, de noms que te penses que els situaries en un altre lloc... Per exemple, si diguéssim Port de la Selva, el situaries a la comarca de la Selva. Si no sabessis...
Sí, sí.
Ja de geografia catalana, diguem, Port de la Selva.
No, hi
ha una comarca de la Selva, ha d'estar aquí, no?
I Selva de Mar, i que està al costat.
La Selva de Mar, que no té mar.
No té mar. És que és com Santilla, com Santillana.
La Tiana de Mar.
El poble de les tres mentires.
Exacte.
Vinga.
Molt bé, Jordi, a veure, de tant en tant... miro't aquestes llistes d'aquest diari 20 minuts, aquest diari gratuït, té un apartat de llistes que jo sempre és el que m'abaso per fer una secció cada dimecres.
Hey.
I de tant en tant hi ha algunes que miro't de cine, i com preparava vaig trobar aquesta de cine, que diu, hi ha un llistat de pel·lícules que diu segundes partes del cine que sí fueron buenas, diu. Aunque hay quien dice que segundas partes nunca fueron buenas, quizás es porque no han visto estas segundas partes.
Sí, és veritat. Hi ha més probabilitats de que el que no sigui tan bo sigui el remake, que un remake no és una segona part, que una segona part, si la primera estava, era prou consistent. Perquè, bé, el que ja no sol ser a vegades acertat és allò de que no hay dos sin tres. A vegades, m'entens?
A vegades allò que dius tu no feia falta.
Exacte, sobretot ho dic, feia falta, calia, és la paraula que vaig servir, amb els remakes. Cosa que hi ha remakes força dignes, no? Però n'hi ha que se'ls podien estalviar, sobretot quan l'original arrastra una llegenda tant d'èxit de públic com de història en el món del cinema. Llavors, fer un remake és una mica perillós, si més no, eh? Ara, que segones parts nunca foren bones en el món del cinema no és una dita massa acertada, perquè hi ha moltes seqüeles, en aquest cas se'n diuen seqüeles, que han tingut molt d'èxit, sobretot si se'n cuida el mateix equip que va portar a terme la primera. I està ben lligada, en el sentit de que... O sigui, si tu agafes una novel·la, la portes al cinema i l'acabes, però no hi ha cap més novel·la escrita pel mateix autor i que et doni les pistes per aquesta seqüela, i tu agafes uns guionistes, aquí ja comencem malament. Aquí ja comencem malament. Perquè ja no és el mateix. I això us posaré un exemple molt, molt senzill, i és un exemple que coneixereu tots, perquè és d'una sèrie de televisió, Dallas. Dallas és una sèrie que estava basada en una novel·la, i la primera entrega, la primera temporada, que és com se'n diuen ara, era el llibre, amb tots els seus successos, i allò era una trama que t'enganxava i tal. Ah, noi, però això va anar molt bé.
Clar.
Això va anar molt bé. Llavors varen agafar uns guionistes, varen agafar aquests personatges, amb un el varen ressuscitar, i aquí, bueno... Llavors ja era tot de embolics. Ja no. Per mi, en aquest cas, això, les seqüeles de la sèrie original van ser bastant desastroses, en el cas, sota el meu punt de vista.
Bueno, en el cine també passa això, no?
Sí.
Que una pel·lícula ha tingut molt d'èxit i se li busca una segona part, una pel·lícula que podia haver acabat a la primera, però degut a l'èxit se li ha fet la segona part.
Sí, i inclús te diré més. Hi ha pel·lícules que en la segona part es tergiversa una mica al final de la primera perquè, o sigui, volguem-te dir, te'n recordes d'allò que et vam explicar que s'acabava? Doncs semblava que s'acabava d'aquella manera, però realment s'acaba d'aquesta altra. Això, aviam, aquestes són les coses que fan que ja no es comenci amb un peu. Després pot tenir públic, pot tenir... Sí, perquè, és clar, et recorden els actors i les aventures de la primera entrega, però... i sobretot si la primera entrega estava basada en alguna novel·la. Si la primera entrega era de guió, normalment això ha passat fa anys. Actualment ja no passa, perquè prefereixen deixar la porta oberta a una possible seqüela, encara que després no hi sigui, acabant les trames que en aquella primera pel·lícula t'han explicat, i deixant una porta oberta a una possible seqüela. Què es fa? Estupendo. Que no es fa, no passa res, perquè en la primera part, ja tant en la primera pel·lícula ja t'han tancat les trames. Això no passa amb títols com, per exemple, El corredor del laberinto, Insurgente, les galàxies, que ja estava pensat perquè hi hagués una saga sencera, que precisament amb la Star Wars, en George Lucas el que va preveure era que faria la 4, la 5 i la 6, perquè no estava segur de si faria la 2 i la 3, la 7, la 8 i la 9. Per tant, ell va dir, saps què? Explicaré el nucli, i si després cal, ja explicaré com hi hem arribat aquí, i si després cal, ja explicaré el que passa després. Però el nucli, que és el que realment portarà la gent, l'explico d'entrada. Llavors, esclar, totes acabaven d'una manera que havies de continuar veient la següent. Però això, aquesta és la història de Star Wars. En Lucas va tenir clar que era 4, 5 i 6 la patacada inicial. 1, 2 i 3 vindria després. I les últimes, que són les que s'estan estrenant ara... I a més, ara hi ha totes els spin-off, que se'n diu, totes aquestes pel·lícules que arriben entre entrega i entrega, que ens parlen d'un personatge que no tardarà gaire a arribar, la dedicada a Han Solo i al Falcó Milenari.
Te'n dic algunes d'aquí.
Digues.
Aquesta llista, per exemple, i tu me dius aviam si creus que té raó. Terminator 2, El juicio final. De l'any 1991.
Aquest és un exemple del que t'he dit abans. Tenim una història que es pot reiniciar sempre que vulguis, perquè aquestes històries de passat a futur i de futur a passat tenen una particularitat, i és que el James Cameron va saber fer una primera entrega amb una història original que no passava res si es repetia en la segona part, amb una història molt semblant, però amb uns personatges molt evolucionats i, a més, recurrent en el personatge original d'en Schwarzenegger, que, a més, amb la idea de fer-lo tornar com a bo. O sigui que això és un exemple. Ara, sí. si Terminator no hagués tingut aquestes connotacions de la primera part, i la segona no s'hagués enllaçat tan bé i hagués sabut aprofitar lo bo de la primera per afegir-ho a la segona, poder no hagués sigut. Però en tenim una de fa molt poc. Blade Runner 2049, que és la seqüela del Blade Runner de fa 30 anys. I Blade Runner 2049, evidentment, ha tingut el seu èxit. No ha tingut la repercussió que va tenir el Blade Runner original, però sí que quan veus la pel·lícula dius, olé, de quina manera han sabut lligant-se i han sabut recordant-se tant l'estètica com la posada en escena d'aquell moment, tot i havent passat 30 anys.
I una altra, perquè el temps ens tira de sobre, l'última, aquí que hi ha la llista, hem parlat de les Star Wars, que ja ho has explicat, El senyor de los anillos, Les dos torres d'en Peter Jackson, de l'any 2002, que és la segona.
Sí, aquí és la segona.
Millor que la primera?
El que, aviam, també va tenir més èxit a l'Imperi Contraataca que a la Guerra de les Galàxies. No, aquí ja no parlaríem de si és millor o no. Aquí és que estem parlant d'una pel·lícula que està dividida en tres.
En tres parts.
Però la pel·lícula és sencera, eh?
Sí. Sí.
O sigui, no perdeu de vista que El Senyor dels Anells és una pel·lícula sencera que s'ha dividit en tres parts, perquè és tot el llibre d'en Tolkien. No. Per tant, que tingués més èxit la segona que la primera, també va tenir més èxit Superman 2, si ara anem a mirar això.
Sí, també hi és a la llista.
Val? Doncs per què?
Exacte. Superman 2 de l'any 80.
Veus? Per què? Perquè són seqüeles que no són tal, sinó que són els mateixos personatges que ja tenen la vida evolucionada. Això dona la raó a en George Lucas quan va voler fer els tres capítols del mig de Star Wars, perquè sempre el del mig és el que enganxa més a la gent. Perquè com hi han arribat i com acaba el final, poder no té tanta importància sinó el que passa enmig que t'està explicant a on arribaran aquells personatges. Fixa't que estem parlant de lo mateix. El nucli és el que interessa. La introducció i el desenllaç a vegades queden una mica al marge.
Molt bé, doncs aquí està explicat. Curiositat, l'última que hi ha a la llista... Patrimonio Nacional, que la primera va ser Escopeta Nacional.
Aquí no hi estic pas d'acord. Aquí varen abusar d'uns personatges i d'una situació que en l'Escopeta Nacional és, bueno, és meravellosa. Sí, l'Escopeta Nacional és una de les pel·lícules de culte del cinema.
L'altre dia se'n parlava d'aquesta pel·lícula. Doncs, a RAC1 parlaven.
L'Escopeta Nacional és una pel·lícula que ha complert 40 anys... que jo recomano a tothom que se la miri perquè se'n doni compte que no hi ha res.
Aquí també. Ve d'aquí, tot això.
Val? Doncs jo us la recomano, si la podeu recuperar, l'Escopeta Nacional Berlanga, amb un Sazatornil extraordinari fent de empresari català que, per vendre tota una sèrie de porters automàtics, organitza una cacera amb una finca de no sé, un de Segòvia o de per allà, de les Castelles, per intentar convèncer a Nebola. És delirant.
I a l'Escobar també està...
Sí, sí. Tot això després es va aprofitar per Patrimoni Nacional i encara es va arrissar el risc a Nacional 3. Uh-huh. O sigui que... Però bé, llavors van aprofitar la fama de la primera... I, bueno, la segona va tenir tant d'èxit perquè, clar, hi va haver molta gent que la primera li havia passat per alt i va dir, doncs anem a veure aquests personatges que tothom en parla.
Molt bé, Jordi, anem ja per les estrenes?
Anem per les estrenes.
Tenim variació?
Sí, tenim una mica de tot. Jo, mira, hi ha acció amb 12 Valientes, una pel·lícula basada en fets reals sobre un grup de nord-americans que formen un escamot i que tenen que anar, després de l'11 de setembre, els hi encarreguen la missió d'anar a Afganistan i allà, doncs, intentar atacar el règim talibà. És una pel·lícula d'acció basada en fets, en aquests fets reals que es van escriure en un llibre que es deia Horse Soldiers, i la pel·lícula està protagonitzada per Chris Hemsworth, de Michael Shannon, Michael Peña i el Zapataki, que a la pel·lícula també interpreta a la dona del que és el seu marit de la vida real, Chris Hemsworth.
Sí.
La pel·lícula d'acció ambientada a l'Orient Mitjà durant la Guerra del Golf. Amante por un día és una pel·lícula romàntica sobre la relació entre una jove que torna a casa del seu pare després d'un desengany amorós i que es troba que el seu pare, que és professor de filosofia, s'ha ajuntat amb una de les seves alumnes, que té la seva mateixa edat. O sigui que, clar, aquí que podries pensar que hi pot haver-hi una topada entre aquestes dues joves, doncs les coses no van per aquest costat. És francesa. La pel·lícula arriba en versió original subtitulada, per tant no sé aviam quin recorregut comercial tindrà. Una altra romàntica, Amor a medianoche, pel·lícula protagonitzada per el fill de Arnold Schwarzenegger.
Carai.
Sí, en Patrick Schwarzenegger i la Bella Thorne, una actriu ja coneguda. Doncs aquesta protagonista té un problema, que té intolerància a la llum solar, però una intolerància severa que fa que inclús pugui ser perjudicial per la seva salut. Això vol dir que de dia està recluïda i de nit és quan fa les seves activitats. Clar, aquestes activitats es veuran una mica... O sigui, limiten una mica la seva vida, una vida que canviarà quan conegui en aquest noi. és una pel·lícula per jovent.
Deu ser la primera que deu fer, no?
Jo no l'hi coneixia. L'Scott Eastwood, que per exemple va començar i ara ja n'ha fet diverses. Per tant, en Patrick Schwarzenegger poder, suposo que també.
En fi, són
molt guapos, són molt iogurts i...
Tenen un nom al darrere.
I pel·lícula que el jovent els li encantarà. Harry Dean Stanton, un actor que a finals de l'any passat va morir, doncs va morir just després d'acabar aquesta pel·lícula que s'estrena ara, Lucky. Lucky és Harry Dean Stanton, un home que té 90 anys, que viu en un poble, i que ell és totalment incrèdul de tot, però que arriba a aquesta edat i veu que se li acosta al final de la seva vida, comença un viatge d'autoexploració espiritual. Ell és pràcticament el protagonista absolut de la pel·lícula, però està acompanyat d'actors molt curiosos. Un dels actors que apareixen no és ben bé actor, sinó que és director, que és en David Lynch. I el director de la pel·lícula, que es diu semblant a aquest, a David Lynch, que es diu John Carroll Lynch, no té res a veure, però John Carroll Lynch és un actor que es va fer famós perquè era el marit de la protagonista de Fargo.
Sí.
Doncs el marit de la protagonista de Fargo, aquell home tan de paciència, aguantant la seva dona embarassada, que tal, sí. Doncs aquell home és John Carroll Smith i John Carroll Lynch, i ara, doncs, debuta en el món del cinema. Continuem amb comèdia, amb Mi querida cofradía, comèdia espanyola, ambientada a Setmana Santa, i que la seva protagonista és una dona madura, doncs, que té la il·lusió de ser la presidenta de la seva confraria. Amb un món molt relacionat i molt dirigit per homes, doncs, quan es tracta de fer les eleccions, les perdrà. Però això no és el que té importància. El que té importància és el que passa després, que farà, doncs, que tant ella com les seves amigues hagin de prendre una sèrie de decisions per salvar el tema de la confraria per Setmana Santa. És una comèdia distreta. A més, està produïda... està ambientada a Andalusia, però està produïda per l'ESCAC, que és l'Escola de Cinema de Catalunya. Rebelde entre el centeno. Si te sona una novel·la que es diu El guardián en el centeno, de J.D. Salinger, doncs la pel·lícula ens parla de la vida d'aquest escriptor.
Que ho vaig veure en Salinger? Ho vaig veure l'altre dia?
No sé, sí, si perquè, perquè s'estrena aquesta pel·lícula, que està és la seva vida en el procés de creació d'aquesta famosa novel·la.
Que se'n va anar a viure... Es veu que va escriure això, però després se'n va anar a viure, es va retirar en un lloc, i bueno, no sé pas quant d'anys hi va estar allà, que no en sortia.
Bueno, doncs aquí ens explica el que va envoltar la creació de El vigilante en el centeno. És la pel·lícula biogràfica de la setmana. Per tant, ja diguem que sempre hi sol haver-hi algun títol que parli d'un personatge real. I, bueno, aquí el protagonista és Nicholas Holt, un jove que pel nom poder no és segur, però quan el veieu segur, sí. I Kevin Spacey apareix a la pel·lícula. Sí, perquè clar, la pel·lícula ja estava acabada quan va passar tot el que va passar.
Seria molt complicat, ara.
Sí, seria que... I Kevin Spacey és el coprotagonista d'aquesta pel·lícula. És el que, diguéssim, dona l'empenta en l'escriptor perquè escrigui el que ell li agradaria llegir. Hi ha un moment del tràiler, diu, tu si vols escriure, escriu el que a tu t'agradaria llegir. I, clar, ell, arrel de les seves experiències durant la Segona Guerra Mundial i tot el món que l'envoltava de jovent desencantat de la societat, doncs ho va transmetre en aquest best-seller de tots els temps. Una pel·lícula que porta també nom per títol al protagonista, Roman J. Israel, protagonitzada per Denzel Washington, que interpreta aquest advocat, pel qual va estar nominat a l'Oscar, i que és un advocat d'un bufet petit, però que a partir d'una sèrie de circumstàncies doncs coneixerà un altre món, un món que li farà veure el complex i tèrbol sistema legal de la zona de Los Angeles on ell viu. I acabem ja amb dos títols per acabar. Sex Pact, una comèdia esbojarrada sobre unes noies que fan un pacte per perdre la virginitat el dia del final, al ball de fi de curs. Els pares se n'enteren i faran el possible per evitar-ho. Els hi passa de tot. I Super Maderos 2 és la segona entrega de Super Maderos, una pel·lícula que l'any 2001 va tenir molt d'èxit sobre uns policies que varen a una convenció de policies internacionals. Ara, aquests mateixos policies s'han de traslladar a la frontera amb Canadà, doncs hi ha un problema de límits territorials i ells van anar allà per posar una mica d'ordre. Però em sembla que, coneguent-los com els coneixem, passarem una estona molt divertida.
Molt bé, veurem si entren en aquest de les segundes partes, si que fueron buenas.
Aviam. I a Torroella, pel·lícula sola. I ja n'hi ha prou. Campeones.
Carai, molt aviat, eh?
Sí, sí.
Encara està en cartellera.
Sí, esclar, però quan duren tant en cartellera hi ha molta possibilitat que Torroella coincideixi. I està a la número 2 de la cartellera. Només els Vengadors han sigut capaços d'escombrar-los. Campeones, ja ho sabeu, aquesta pel·lícula sobre aquest entrenador de bàsquet que, arrel d'un accident, doncs el jutge li imposa una tasca social d'entrenar un equip de bàsquet de discapacitats. Pel·lícula que està molt bé perquè la pot veure tota la família i passareu una estona que a ratos us tireu un somriure i a ratos també tindreu allò la llagrimeta a punt de caure.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Més informació, més coses, ja ho saben, els seguidors del món del cinema ho tenen amb el programa avui a les 8 i demà en repetició a les 4 de la tarda. Jordi, bon cap de setmana i fins divendres que ve.
Bon cap de setmana, igualment. I la segona part del dissabte és la mateixa del divendres.
No,
per tant, no és allò de nunca segundas partes fueron buenas.
No hi ha problema aquí. Molt bé, Jordi.
Apa, adéu-siau.